Radio Astel.
Vinga, va, que obrim el nostre espai de ciència amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català. Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, i tu?
Molt bé.
Que bé, allò de Palau Robert, no? No ens veiem des d'aleshores.
És veritat, des del dimecres passat, eh? Sí. Quina meravella.
Molt bé.
Va ser una bona estona de ràdio.
Home, veu muntar una bona cosa allà.
Una bona brossa. Bueno, sí. Tot això, el cap de mal a Harke, eh? Que es va fer una...
Molt bé, molt bé.
Una feinada.
S'ho va currar.
Com... És que, Joan Anton, és meravellosa. Nosaltres, mira, continuem. No? Una mica la seva estela.
Molt bé.
De què parlarem avui?
Perquè... D'alguns fakes.
Ai.
No, ara ho parlàvem amb l'Ester.
Sí.
Sembla increïble que a ple segle XXI hi hagi algun d'aquests fakes que la gent se'ls cregui. Mm. No tothom, evidentment. Eh?
No, però hi ha algú que
molta gent, al final. Mare. I és com si l'accés fàcil a la informació ens hagués fet que perdéssim el sentit crític.
Ja.
No? Allò de dir, un moment... Vaig a mirar altres fonts, no? Vaig
Exacte.
A preguntar-li a algú més. A
sí.
veure que és com si això ho haguéssim perdut i ens creguem la primera cosa que ens expliquen.
Per tant, avui tenim molta feinada amb aquests fakes,
crec
no?
Que sí.
Científics.
Crec que sí.
Sí? Sí? Ens hi posem?
Vinga.
Vinga, va. A veure, perquè, clar, el primer fake que ens vol parlar el Joan Anton és d'aquells que dius, no pot ser.
No pot ser, però ho és.
Però ho és.
Però és.
A veure.
La Terra és plana. Però ho és, perquè, fixa-t'hi, hi ha congressos.
Terraplanistes, cada... estem parlant. Sí,
sí, sí, sí. Cada any, no sé si bianual o anual, ara no ho sé segur, hi ha congressos. Va haver-hi un a Palma, no fa tant, que després van venir a Barcelona, crec que a l'espai del Fòrum, i bueno, ja els congressos que fan als Estats Units són tremendos, és a dir, són molt multitudinaris. Mm. Hi ha molta gent que ho segueix, diríem que és minoria si ho compares amb la població, però és preocupant, a més, una cosa que em preocupa. A més, no els pots convèncer mai. Ells diuen coses com... I el que et dic que diuen és perquè m'he documentat, no perquè hagi escoltat, és que el meu...
No, perquè tu ho has...
Sí, jo he mirat, sí. He entrat als seus webs, he mirat, no? Per exemple, ells diuen... que, òbviament, la Terra és plana, és l'únic planeta pla. Tots són rodons. Sol, Lluna, Mart, Júpiter, tots són rodons. Però la Terra no, la Terra és especial. És plana. A més, la Terra és el centre de l'univers. Tot gira al voltant de la Terra. A més, hi ha una bòveda, no ho sabies, això? T'ho dic
no.
Perquè vigila't, no volis gaire molt, perquè igual et donaràs contra la bòveda. Hi ha una bòveda que encercla... No, encercla, perdó, no puc dir encercla, perquè no és un cercle, que va per sobre del pla de la Terra.
Val, o sigui, que volteja la
sí,
Terra.
Sí, i allà és on es mouen els objectes del cel, com el Sol, o la Lluna,
sí.
O els estels. Clar, tenen moltes dificultats per explicar alguns fenòmens quotidians, com, per exemple, els eclipsis.
Clar.
Unes dificultats increïbles. El que més els hi costa, aquest és increïble com l'han resolt, és brutal, el que més els hi costa és l'eclipsi de Lluna. Perquè, clar, eclipsi de Lluna vol dir que la Terra, és a dir, està alineats, estan el Sol, la Terra i la Lluna,
Val,
quan hi ha un eclipsi
sí,
de Lluna.
Sí, sí.
Però, clar, la Terra, segons ells, no es pot posar entremig del Sol i la Lluna perquè tots dos circulen per sobre nostra en aquesta bòveda.
No, clar.
Per tant, ells diuen que hi ha un objecte que encara no hem descobert, que és translúcid, ara et diré per què és translúcid, que tapa la Lluna de tant en tant, que es posa entre nosaltres i la Lluna. Ha de ser translúcid perquè en un eclipsi de Lluna no desapareix del tot. Mm. Tu la continues veient més fosca.
Sí.
Per tant, ells diuen que és translúcid, que tapa bastant, però no tot. Són vidres tintats, com dels cotxes, no?
Com els del mobile.
Sí, doncs això és el que passa en un eclipsi de Lluna. Neguen que hem anat mai a l'espai.
Això també ho neguen.
Clar, perquè totes les fotografies que tenim de l'espai són falses, segons ells. Per tant, diuen coses com que l'Agència Espacial de la Xina està confabulada amb la NASA. Coses espectaculars com aquestes.
Però són de pel·lícula.
Total. No, és que... és de ciència-ficció, però molt més que això.
Però i qui ho avala, això? O sigui, qui al capdavant, saps?
I aquí està la cosa. Hi ha diferent gent que tira del carro. Jo vull pensar que molts d'ells no s'ho creuen, però que han construït un modus vivendi. És a dir, no eren, amb tots els meus respectes, no eren ningú, i ara són, venen samarretes, signen llibres, donen conferències, són rebuts multitudinàriament als congressos, els conviden a xerrar, no? Aquests a mi no em fan cap pena. Els que em fan una mica de peneta és la gent que decideix arrossegar per tot això.
Sí.
Clar, dius, com en ple segle XXI podem encara portar una cosa com aquestes quan, de fet, perdona, els grecs, abans de Crist, tres segles abans de Crist, Eratòstenes ja va demostrar que la Terra era rodona. Com és possible que passats 24 segles...
No va riure. Però, Joan Anton, una pregunta. I ells no veuen imatges de la Terra?
Tot és fals. Llavors, mira, per exemple, ells diuen que quan vas en un avió i veus, i et sembla veure la forma esfèrica...
Però clar, és tot presumpte, no?
Tot presumpte, no? Que és perquè els vidres, com són les finestres dels avions, tenen una forma com cònica o rodona, que provoca aquest efecte visual de que vegis un horitzó que s'amaga, però que en realitat no. Ells diuen que, per exemple, aquest pla de la Terra, hi ha unes parets de gel enormes als extrems que impedeixen que els oceans caiguin.
Caiguin no sé on.
Perquè, clar, una altra cosa. Diuen que la gravetat no existeix.
Clar, aquesta és l'altra.
Hi ha vídeos boníssims, d'una noia... Em sap greu riure-me d'aquesta manera, però és que al final hi ha una noia terraplanista que diu la gravedad, eso no existe, las cosas simplemente las dejas y caen, y punto. Vale.
Déu-n'hi-do.
Hi ha gent que diu, en l'últim congrés, no sé si l'últim o el penúltim, que van fer als Estats Units, van dir que farien una expedició, finalment, als confins del món per demostrar que existeixen aquestes grans parets de gel. El que passa que mai no el fan, aquesta expedició, Mercè, no l'acaben de fer mai. Jo estic perquè fem una recol·lecta entre tots i els hi paguem. Però després penses, no, i per què hi han d'anar ells? perquè hem d'anar a venir i vull anar jo als confins del món.
Mare meva, sí. Terraplanistes,
No fa tant van rescatar una parella d'italians del mar, que s'havien posat en una barca i anaven a buscar
aquestes parets. Clar, és que, Joan Anton, és que el perill és el que tu deies, vull dir, és la gent que ho segueix.
I es va morir un senyor, deu fer dos anys, no tampoc molt, es va construir un coet ell, imagina't, per enlairar-se i fer fotos des de dalt i demostrar que la Terra era plana. I quan va morir, la conspiranoia dels terraplanistes van dir que havia estat sabotejat per la NASA. Llavors, és impossible convèncer-los. Jo he discutit més d'un cop amb algun terraplanista i finalment he decidit no deixar-ho, perquè mai podràs. Perquè ells sempre diran que els enganyes. Diguis el que diguis.
Sí.
Diran, però el que no veus que no és fals.
No.
Però com saps que és fals? No, perquè ens enganyeu. I de manera que no tens... I dius, va, doncs ja està. Tu continua i ja està.
Però escolta, tu que dius que has parlat amb ells, com justifiquen també els canvis d'estacions, per exemple?
Clar, són tot moviments complicats que fan sobre el pla els cicles de dia i nit. Una cosa tan senzilla com els cicles de dia i nit, doncs ho fan, diuen, oh, sí, és molt fàcil explicar-ho, no? Agafes una taula, que seria la Terra plana, agafes una làmpada, que estaria enfocant un tros de taula, tal com la llum es va movent, va il·luminant diferents parts de la taula. Segons ells, això és el cicle de dia i nit. I les estacions també seria un canvi d'inclinació d'aquesta llum sobre el pla de la Terra. Aquesta llum no sempre cauria de la mateixa manera, diuen ells, sinó que cauria inclinada. Han intentat fer una cosa que a l'edat mitjana, bàsicament, això es feia sobre el segle XVI, bàsicament segle XVI i començament del XVII, que intentaven explicar coses del cel fent moviments estranys, fent cercles que es movien, cercles concèntrics, dissenyant màquines que intentaven simular com es movien els astres pel cel, unes coses estrafolàries. Doncs estan intentant fer el mateix. Davant d'una cosa on la natura ens està dient que no ho veieu,
que això funciona així.
Doncs ells li estan girant, l'estan donant el tomb per crear unes explicacions que són rocambolesques, absurdes, i els sap greu que hi hagi gent que s'ho cregui.
Mare meva. A veure, aquesta ha estat...
Que és la grossa, molt grossa.
Aquesta és molt grossa, però segur que no és l'única que ens portes avui.
No, la de Mart es veurà, t'ha arribat mai per Watts? Normalment a l'estiu, no sé per què arriba a l'estiu. Que Mart aquest estiu es veurà en el nostre cel tan gros com la lluna plena.
Per què arriba a l'estiu? És
no
veritat.
No ho sé. És com la cançó de l'estiu, doncs. Clar, no t'ha arribat mai?
Sí, com ha arribat? És el fake de l'estiu.
El fake de l'estiu que diu, veurem aquest estiu, perquè és aquest estiu, aquest estiu veurem Mart al cel tan gros com la lluna plena.
I tu, clar, i tu quan rebes aquest...
Passen, a mi m'ho passen, hi ha gent que m'ho... Has vist això? Què opines?
Què opines?
Recomanació. Primera, no em passeu aquestes coses. Segona. Segona recomanació. No, sí, m'ho podeu passar. Segona recomanació. Penseu una mica. Abans de fer-ho circular, sí, que és el final que es busca amb aquestes coses, no, que es facin virals,
sí,
pensem, simplement aturem-nos un moment i pensem. I, per exemple, aquí el sentit comú ens diria un moment. Si mai veiem Mart de la mida de la Lluna, s'ha acabat tot. És el final.
Això per començar.
És el final. Sí. Perquè, clar, això és un planeta, la Lluna la tenim aquí, és un satèl·lit de la Terra, això ens ho han ensenyat a l'institut, a l'escola ens ho han ensenyat. I Mart és un planeta, que està molt més allà. Si Mart fos capaç de situar-se tan a prop de la Terra com que es veiés com la Lluna, s'ha acabat. Vull dir, això pinta molt malament, no? Mai podrà ser així, mai podrà ser així. Però és més fàcil passar-ho als amics
que
sense
no pas, que no pas
reflexionar
per aturar-se un moment. És el que tu has dit al l'inici, criteri, o sigui, clar, de pensar-ho, reflexionar.
Pensar una mica, una mica. Veure també de quina font arriben les notícies.
Ai, Déu.
En fi, bueno, aquesta és típica de cada estiu. Vols un clàssic, per
vull
això?
Vull un clàssic, sí.
La Lluna, no hem anat mai a la Lluna.
Va, anem a la Lluna. Paula, va, porta'ns a la Lluna, vinga, va. If you your broken dreams dancing out of beams of a neon.
No hem anat mai a la Lluna.
Mai, eh?
Mai.
Res, però
els
no,
humans,
eh? Aquest és el clàssic dels clàssics,
sí,
creus? Un,
jo, jo penso que sí. A més, t'haig de dir que té una diferència respecte a les coses que hem parlat fins ara. Jo puc entendre, fins a cert punt, puc entendre que hi hagi gent que ho dubti. Ho puc entendre.
Va.
Perquè hi ha motius que, si no te'ls expliquen o no et documentes, pot ser que et portin com a mínim a que et sembli estrany que hagin passat tants anys que els humans no hi haguem tornat. No? L'últim cop que hi vam caminar va ser l'any 1972. Això és la prehistòria, pràcticament. I et pots preguntar com és que encara no hi hem tornat. De manera que aquest puc entendre que hi hagi gent que tingui dubtes, però és gent que normalment sempre està disposada a escoltar-te. De manera que tu ho expliques, ho entenen, és un fake que és diferent als altres, però és un clàssic. És un clàssic. Per exemple, sembla estrany això, que no hi haguem tornat en tant de temps. Sembla estrany que alguns diuen com és que les fotografies que es fan els astronautes, que s'han fet els astronautes de la Lluna, les escenes estiguin il·luminades, ells es vegin molt bé, però no hi hagi estels, no es vegin estels al cel fosc, el cel de la Lluna és fosc, però no s'hi veuen estels a les fotografies. Com és que hi ha, atenció, aquesta és boníssima, com és que hi ha una roca en una de les fotografies famoses, és una roca allà, pobreta, innocent, la roca, que té una C, té un símbol de C.
Val.
I diuen, ah, Atrezzo. Se'ls hi ha escapat a l'Atrezzo. És una C. Com és possible que les imatges, les ombres, no vagin paral·leles? Les ombres, diuen, les ombres haurien d'anar paral·leles, però no. Es veuen que convergeixen. Diu, això són focus d'estudi, clarament. Com és que quan Armstrong i Aldrin posen la bandera,
la bandera
la bandera es mou, si allà no hi ha vent? Aquests són alguns dels clàssics, clàssics, i tots tenen una explicació claríssima. La dels estels.
Mira, només cal veure, Joan Anton.
Va, només cal veure com funciona una càmera de fotografies.
Sí.
Quan tu fotografies amb l'obturador, és a dir, tu fotografies una escena que està il·luminada, per tant, captes la llum per agafar el detall de l'escena que està il·luminada. Si hi ha una part fosca, allà no captaràs detall. I al contrari, si vols captar detall de la part fosca, sobreexposaràs, et quedarà cremada la foto de la part que està il·luminada. No hi ha cap pel·lícula al món. Els nostres ulls són inimitables. No hi ha res, res que pugui imitar la perfecció dels nostres ulls, capaços d'adaptar-se alhora, en una mateixa escena, veure coses que estan molt il·luminades i veure coses que estan molt fosques alhora. Això no ho pot fer encara ningú, cap càmera, cap lent. Res. Per tant, és normal que si la càmera enfoca una cosa que està il·luminada, al rerefons que està fosc, no s'hi vegin detalls. Però i tant que hi havia estels, i tant. Què més? La bandera, per què es mou?
Per què es mou?
Perquè el pal on la munten és articulat. Són dos parts. Llavors, quan posen la de dalt, es mou una mica
per la força,
sobre,
no?
Per la força d'ells, sobre aquesta banda. Les ombres, com és que les ombres no són paral·leles? No ho són mai. És a dir, per perspectiva, si tu mires per perspectiva, veuràs que tot convergeix. Tot té una convergència, per tant. I què més t'he dit? N'hi havia alguna altra?
Quines vies has dit? Has dit la bandera, has dit els estels i la roca.
La C,
la
bandera se'ns fa també el senyal. La C, sembla, apareix una C, però quan es mira aquesta C, sembla que és un defecte del revelat de les pel·lícules aquelles antigues. És com una estripada de la pel·lícula, per entendre'ns.
Sí.
I llavors els conspiranoics han volgut veure allà una C de marca Acme, no? De dir, això és Atrezzo, se'ls va oblidar Fins i tot hi ha algú, ara ho recordo, hi ha algú que diu que en alguna fotografia ha vist un pal de golf oblidat.
Què? És que...
Devia ser el Kubrick, en el moment de filmar-ho,
sí,
en l'estudi.
Que se la va deixar allà.
Clar, perquè ell jugava a golf, s'ho devia deixar i no se'n va adonar.
Devia ser això.
Mira, Mercè, recordo un cop, estava en directe a la ràdio, parlant de coses d'aquestes, i ens van passar una trucada en directe. Jo estava amb la Terribas, la Mònica Terribas. I ens passen una trucada en directe, i era un senyor molt amable. Li voldria fer una pregunta al doctor català. Jo no sóc doctor, ja voldria, però no ho sóc. Li voldria fer una pregunta al doctor català. Com ell bé sap, Armstrong, abans de morir-se, va dir que quan va arribar a la Lluna va veure que havia estat bombardejada pels nord-americans per destruir les proves de que allà hi havia hagut edificacions i una civilització.
Com?
Què té vostè a dir sobre això? Jo, mentre anava fent la pregunta, anava posant... I recordo la Mònica que anava fent tranquil, amb les mans... Tranquil, que respira... jo estava com... No pot ser, no pot ser.
Que grossa.
No pot ser que hi hagi gent que es cregui aquestes coses. Bueno, sí, hem anat a la Lluna. Llavors, les proves més evidents, Mercè, és que hi ha uns miralls a la Lluna... No és perquè anem a mirar-nos, que si algun cop hi anem sí que ens podrem mirar, però aquests miralls els van deixar perquè enviem raig làser des d'observatoris de la Terra que reboten en aquests miralls perquè sabem exactament on són i tornen, a la llum torna, i així és com podem calcular el mil·límetre a la distància de Terra-Lluna. I aquests miralls, evidentment, hem d'apuntar molt bé per donar-los des de 385.000 quilòmetres de distància, sabem exactament on són, i aquests raig làser els envien no només als Estats Units, des de molts llocs del món. Per tant, sí, hem anat a la Lluna.
Vale.
Sí, hem anat a la Lluna perquè jo, si al final no puc convèncer amb les raons més científiques, al final vaig a la ironia i dic... La merda que hi vam deixar allà quan hi vam anar, perquè ho abandonaven tot, perquè havien de recollir mostres de la Lluna, per tant, havien d'alliberar pes. Deixaven excrements, vehicles, les botes de caminar a la Lluna, tot ho deixaven. Tota aquesta merda continua en allà. I ha estat fotografiada des de l'òrbita de la Lluna per naus de diferents nacionalitats. Estats Units, europeus, japonesos, russos, xinesos, indis... Algú pot pensar que si la Xina o Rússia tinguessin el mínim dubte, el mínim dubte que els americans no hi van arribar, no ens ho haguessin dit. I si ni així convenço el meu interlocutor, li diré que, doncs perfecte, benvinguts. Per un cop a la vida ens hem posat tots d'acord. Rússia, la Xina, Estats Units, Japó, Europa, tots d'acord, tant de bo anéssim així a una en altres coses. En fi.
Que encara en tens una altra, eh?
En tinc alguna altra. Mira, Mart ha estat habitada per una civilització. Si t'agraden els fakes...
Mira, espera, és que el Ferran em diu, però per què no s'hi ha tornat a la Lluna?
Sí, molt bona, perquè no ho he explicat, això, i aquesta és una de les raons per les quals jo entenc que hi pugui haver gent que tingui dubtes. Mira, hi ha dues raons. Una, mai ningú ha tornat a tenir tants diners com va tenir la NASA en aquell moment. En aquell moment prioritzava la competència, la cursa espacial amb la Unió Soviètica. Valia tot. Va arribar a tenir la NASA el 4,4% del pressupost anual americà. Avui no arriba al 0,1%.
Yeah.
Van arribar a tenir 400.000 persones treballant en el projecte Apollo, 100.000 en nòmina. Avui la NASA són 18.000. Acaben d'acomiadar 1.500 persones fa 3 setmanes per temes de pressupost. Mai ningú ha tingut tants diners. Segona, potser més important encara, hi anàvem amb una sabata i una espardenya. No oblidem que els 3 tripulants de l'Apollo 1 es van morir. El tripulant del Soyuz 1 es va morir. Els 3 tripulants del Soyuz 11 es van morir. Els 3 tripulants de l'Apollo 13 van estar a punt de morir-se. No volem tornar-hi així. No té cap sentit anar-hi confinats dins una capsa de sabates, com eren aquelles naus, amb condicions paupèrrimes, per estar unes horetes a la Lluna i tornar. Ja ho hem fet. No necessitem tornar-ho a fer. Ara, quan hi tornem, estem... volguent-ho fer amb naus molt més potents,
molt més preparades,
que portaran més seguretat, tripulacions més nombroses, que ja no anirem a passar unes horetes allà, anirem a passar unes setmanes allà. I ja no tornem a trigar 70 anys en anar-hi. Ja volem anar-hi de manera contínua. Per això requereix noves naus, amb uns pressupostos limitats que no tenen res a veure, i amb una voluntat política, però jo et diria que també social, de no acceptar riscos que abans acceptàvem a qualsevol preu.
Vale.
Aquesta és la raó que ha fet, que enviem robots més que humans.
Tu creus que això passarà més tard que d'hora o no?
Sí, de fet, ja hi ha dates de la NASA per tornar-hi. La NASA ha anunciat les dates, que les van darrerint. En principi, a l'any 27 hauríem de tornar a posar el peu a la Lluna. Dubto de si serà el 27 o ens anirem cap al 28. Amb la promesa de la NASA que la primera persona que posarà el peu a la Lluna serà una dona. I això ho mantindran. I que la segona persona que posarà el peu serà una persona de color negre. No sabem si combinaran, si serà una dona negra. És una possibilitat, eh? I se'n parla d'això. Però no ho sabem, si serà així o no.
O no.
Això serà el 27-28. Però ja no deixarem la Lluna. El que vull dir és que ja no tornem a trigar 30 anys.
No,
ja hi haurà una següent missió i una altra, perquè ja s'està dissenyant una base a la Lluna.
Va, que en venen dos, crecs, no?
Mira,
en tenim
ja la...
dos o tres... No, en tenim... Clar, és que en, tenim... És que,
tu talla-ho quan hagis
avui
de tallar.
Avui tenia molta teca, que... però és que són molt bones. A veure, fem... Que, a veure, la Vanessa, tu quina et fa gràcia? Quina? Ah, que vol un altre episodi, no?
Fem la de Marta està habitada per la civilització.
Fem la de Marta i fem cas a la Vanessa,
val,
que això en sap.
Val.
I ho deixem per al dimarts vinent? Fem la continuació?
Val.
Vinga,
val.
Va. A veure,
va, doncs mira, Marta està habitada per una civilització, són els marcians. Fixa-t'hi que utilitzem la paraula marcians.
No,
però és una cosa com genètica. Com els hi diem als CTs, marcians? Quan li diem a un tio que és rarillo, ets un marcià.
Sí.
Fixa-t'hi que el de Marta ho portem ben a dins. Això ens ve de, històricament, perquè el color de Marta al cel, que és un color vermell molt intens,
sí,
sempre ha fascinat a la humanitat. Per això els grecs li van anomenar Ares, que és el seu déu de la guerra,
sí,
després els romans Mart. Sempre ens ha fascinat. I a final del segle XIX...
Sí.
Un astrònom italià, fixa-t'hi, això és boníssim, és històric, eh? Es deia Schiaparelli, amb els telescopis d'aquella època va creure veure els famosos canals de mar, que tu ets molt jove i no saps què són, però, diríem, a la meva època es parlava dels canals de mar, que eren unes estructures que amb telescopis d'aquella època, a final del segle XIX, s'havia vist a la superfície de Mart i que suposadament podrien haver servit a civilitzacions que havien viscut en allà per transportar aigua. Schiaparelli mai va dir això. En italià, ell va utilitzar la paraula canale, plural canali, que és com el canal català, que no vol dir un canal civilitzat. Pot ser un canal fet natural per l'erosió, per l'erosió del vent
de
o de l'aigua.
Val.
Però els anglosaxons tenen dos mots. Tenen channel és un canal natural, però després tenen la paraula canal. Canal, en anglès, és fet per algú. I els tios van traduir incorrectament els canali de Schiaparelli per canal. I allà comença la febre dels canals
de
mar.
Una teoria.
I brutal, s'extén per tot el món, Marta està habitada, hi ha una civilització, òbviament, més avançada que nosaltres, i s'enveiran, i allà arribem a l'any 38 amb la famosíssima missió per ràdio d'Orson Welles, La guerra dels mons,
que va anar...
El dia abans de Halloween, sí, sense avisar. Està a internet, eh? Vull dir que si ho vols escoltar...
El fragment és meravellós.
Brutal. Ell no avisa, fa com una prosa al començament, però no diu clarament que és una broma. No,
sí,
ho diu, no? I comencen a emetre una invasió marciana, que la tenen assajada amb els seus actors. Fins i tot en un moment surt el secretari d'Estat nord-americà, fake, no?, amb un actor, que crida la població a resistir, no? I, increïble, i creen el caos en moltes ciutats. New Jersey, la invasió és Trenton, que és una ciutat que està al costat de New Jersey, es crea el caos, es bloquegen centrals d'emergència, hi ha gent que surt als carrers amb tovalloles humides a la cara per evitar els gasos de la invasió, i el dia següent Orson Welles surt a demanar disculpes públiques, però allò ja el posa en un nivell de fama i de reconeixement,
sí,
brutal. Això és el clímax de tot aquest moviment de final del segle XIX, començaments del XX, i això s'acaba, ja definitivament la ciència ho havia acabat molt abans, però s'acaba ja a l'any 64, quan arriba la primera nau, que és la Mariner 5 de la NASA a Mart, no a terra, però passa, i ens envia les primeres fotografies que tenim de la superfície de Mart, i es veu un paisatge desolat, que és el que coneixem avui de Mart. Allà no hi ha ni canals,
no hi ha
ni ciutats, ni marcians saludant. No hi ha res d'això.
Ai, Joan Anton, ens has fet riure avui, eh?
Però no, és boníssim. Aquesta de la traducció dels canals... La primera no és molt de riure, la de la Terra és plana,
no,
és més de plorar,
és de,
però
és de
no
plorar,
de riure.
És de plorar d'una altra...
Sí, de pena.
De pena, de que hi hagi gent encara que s'ho cregui, sí, no? I després de totes les anècdotes has explicat de gent que fins i tot ha perdut la vida, no?
Sí. Mira, si vols, quan tornem a parlar, i parlant de perdre la vida, explicaré el que és el respiracionisme. Una cosa increïble que diu que els humans podem viure sense menjar. S'ha mort gent d'això. I els gurus d'aquest tema, alguns gurus, afirmen que han estat 20 o 30 anys sense menjar. Per tant, menteixen directament i són uns assassins directament. Això es diu respiracionisme. Hi ha gent que s'ho creu. Ja en parlarem, ja.
Parlem un altre dia.
Sí.
Joan Anton, ara ja m'has deixat glaçada. És que, clar, Joan Anton, català et deixa...
fa
passar per totes les
s'ha d'explicar aquestes coses perquè,
home,
hem de saber
sí,
que existeixen.
És que s'ha de fer divulgació totalment, vull dir, sobre aquestes barbaritats.
Sí.
Ho deixem per la setmana vinent,
sí, senyora.
Capítol 2.
Molt bé, fem el capítol
fakes
de la setmana vinent. Vinga,
sí?
D'acord.
Que tinguis bona setmana.
Igualment, igualment.
Ràdio Estel.